Ta-da.
Ens mos volien fotre l'aigua.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Ens endinsarem en els darrers capítols d'un dels conflictes més sagnants de finals del segle XX, la Guerra de Bòsnia. Després de l'esfondrament de Iugoslàvia, el territori balcànic es va veure immers en una onada de violència alimentada pels nacionalismes, les disputes territorials i les ferides obertes d'un passat massa ple de tensions ètniques i religioses. En aquest episodi, repassarem els convulsos antecedents dels Balcans en les causes més immediates de la guerra i coneixerem Bòsnia des d'un punt de vista molt proper i personal. Benvinguts al Polvorí d'Europa. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar durant aquesta setmana i la setmana vinent de Bòsnia, de la guerra de Bòsnia i del setge de Sarajevo. Ho farem amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Com anem, Sergio?
I avui ens acompanyen molt especialment Loto Lušić, que ell és professor de secundària, i la seva mare, Branka Lušić. No sé si ho he pronunciat bé, benvinguts.
Sí, has pronunciat molt bé, moltes gràcies.
Bones.
Amb ells repassarem la història de la guerra dels Balcans i molt especialment el setge de Sarajevo, que els hi va tocar viure en persona, i per tant pensem que és un document molt important i que volem brindar als nostres oients perquè aquest coneixement ens quedi en aquest Portes de Troia i puguem compartir-ho amb tots vosaltres. La pregunta inicial és, podria ser l'última del segon programa, però serà la primera. 30 anys després de la guerra, Branka, Otto, Bòsnia ha pogut passar pàgina?
No.
No, i sens dubte no. De fet, les tensions internes del país segueixen vives i, de fet, a dia d'avui estan més vives que mai. La batalla que hi ha actualment política entre la part de República Srpska i Bòsnia-Herzegovina és un tema que està molt viu i és un tema que el país preocupa. Potser aquí no ens arriba tant, perquè no és un tema d'actualitat, perquè l'actualitat a dia d'avui va per un altre camí, i clarament, però allà a la zona dels Balcans és una cosa que està complicada, no, Branka?
Molt complicada. La situació està molt complicada perquè el país està dividit en dues zones, que és la federació, entre croates i musulmans, i la República Srpska. I en aquest moment hi havia un procés contra el president de República Srpska. Tu imagines com està la situació. Amb 45% del paro. No tenim que dir-lo res més.
Doncs tindrem moments en aquest programa per seguir analitzant tot això. Comencem.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Comencem amb aquesta cançó que té un rerefons que l'Otto i la Branca poder ens volen explicar.
Jo poso una mica el context històric, però a mi mare en sap més, perquè jo sé que ella li agrada molt, és un tipus de música que li agrada. El que estem escoltant és una Sef Dalin, que és una cançó popular, folklòrica de la zona de Bòsnia i Hercegovina. Prové de l'època de l'imperi otomà i segurament hi ha d'algunes influències prèvies a la invasió otomana. I és curiós perquè té una connexió molt directa, jo crec que els oients segurament ho hauran detectat ràpidament amb una reminiscència potser al flamenc, amb aquesta pujada, aquestes lletres allargades, i és perquè segurament es creu que hi ha una influència especial dels sefardis musulmans que, fugint de la península ibèrica, van arribar a la zona dels Balcans i bueno, té aquest punt, aquest reminiscent. La paraula sefdànica prové del turc, que vol dir del turc sefda, que és una paraula que fa referència a l'estar enamorat, no?, i aquesta sensació d'amor i una mica la melancolia, que bueno, està relacionada també amb una paraula persa a referència a melancolia, i és una mica cançons que parlen d'això, no?, de l'amor i del desamor i d'aquest procés, i és important per remarcar aquesta influència turca i otomana que té tota la zona dels Balcans.
I a més és el to de mòbil de...
No, aquesta no és, aquesta no és. Aquesta arribarà, ja arribarà.
No, aquesta no, després ve.
Després.
Això parla sempre d'amor. La Sef Dalin que sempre parla d'amor, o de desamor, o de dejadés, o... Saps? En principi són cançons que són una miqueta tristones, però ara la última, quan jo era jove, buscant comparació entre cançons, però ara s'està buscant comparacions i moltes sefdalinques tenen la mateixa música com les cançons sefardites, que és una cosa molt rara, saps? Allí la Bòsnia era el primer país que ha donat la benvinguda als sefardits quan ha sortit d'aquí d'Espanya. És el primer país on s'han quedat, han portat la seva cultura, els oficis, tot. I clar, ara tens dos cançons que se canten en diferents idiomes, però amb la mateixa música. I és una cosa molt curiosa. I les cançons aquestes sefardites també sempre són que parlen d'amor, o la pàtria, o una dona, o un home.
Més endavant també tindrem ocasió de parlar de les sefardites, però de moment comencem pel principi, perquè si no, el nostre públic, l'Otto ho deia molt bé al principi, és un territori que ara mateix no està al primer focus mediàtic mundial. N'hem escoltat a parlar moltíssim, però sobretot es va escoltar malauradament als anys 90 per la guerra de Bòsnia. La meva primera pregunta per vosaltres és aquest territori, per què ha tingut tants i tants conflictes en els darrers segles?
Bueno, és que clar, per entendre això hem d'anar molt enrere, tampoc ara cal que aprofunditzem en èpoques molt passades, però sí que clar, és un territori que sempre ha estat a la frontera entre imperis diguem polítics, però també entre imperis culturals. L'imperi romà es parteix pels Balcans, l'església catòlica es parteix pels Balcans, després és la frontera entre l'imperi otomà i l'imperi austríac, vull dir, sempre hi ha hagut imperis, i a part d'això ha sigut una zona molt de pas, hi ha hagut moltes grans migracions que han passat per allà. De fet, els eslaus, que ara és l'ètnia, diguem, més gran que hi ha a la zona dels Balcans no és una ètnia que sigui pròpia d'allà, és una ètnia que ja ve d'una gran migració empesa per altres invasions. Llavors, clar, és un país, és una zona que sempre ha sigut de pas, cosa que ha fet que sempre hi hagi moltes cultures. Això sempre genera enfrontament, no s'ha aconseguit homogeneïtzar la cultura del, de la zona com altres llocs que ha passat, i això sempre provoca conflictes, i el fet d'aquest constant límit entre imperis sempre genera un conflicte, i això totes les zones que han sigut límit d'imperis han sigut conflictives.
Clar, d'aquest tema vam tenir ocasió de parlar-ne als programes 311 i 312. Avui nosaltres estem gravant el programa 489, ara ja fa temps, i segurament doncs, hi ha molta gent que s'ha incorporat a escoltar-nos al Portes de Troia ara fa poc, però recordem que hi ha aquests dos programes que vam gravar ja, ja fa...
Va molt temps. Va venir temps. En Dani Hernández a parlar-nos-en, perquè aquí l'Otto ha estat molt valent i ens ha fet un resum en un minut i mig de la situació dels Balcans. Vull dir, en Dani va estar dos programes sencers perquè si algú li interessa recuperar-los. I, Otto, què va ser l'equació d'Orient de finals del segle XIX?
Clar, com parlàvem abans, al final l'imperi otomà arriba a finals del segle XV a tota la zona dels Balcans i clar, estableix una frontera que a més es va movent moltíssim durant els segles perquè van amunt i avall, sempre no, estaven amb aquest enfrontament amb la dinastia Habsburg, no, per la conquesta de Viena. De fet, hi ha dos grans batalles, si no recordo, són dos, corregiu-me vosaltres, que són
dos setges de Viena, sí.
Dos setges de Viena, on els otomans estan allà a les portes, però per diferents raons acaben per mai acabar de conquerir Viena, i aquesta tensió que genera pues, provoca que l'imperi otomà sempre tingui molt males relacions diplomàtiques i polítiques amb la resta de regnes europeus, especialment per un conflicte religiós. Clar, vull dir, és un imperi musulmà dins d'Europa i això sempre genera aquest problema. Però clar, l'imperi otomà entra en decadència, especialment per la seva poca adaptació al món modern, poca industrialització, i al final, pues, el que parlàvem, no? Pues, el que deies tu, a finals del segle XIX se'l considera el malalt d'Europa. És un imperi que està en desfeta, les tensions nacionalistes comencen a aflorar, és difícil de controlar, és un imperi que ja té una forma que a la geopolítica d'aquell moment és disfuncional absolutament, les relacions diplomàtiques amb la resta d'imperis són molt difícils i comença a desfer-se a poc, però és que es comença a fer des de dins, no des de fora, que és el curiós.
Justament aquests regnes cristians, que ja estan dins un imperi malalt, ja generarà durant el segle XIX moltes tensions.
Sí, sí, sí. A veure, al final, amb les guerres de l'imperi otomà, amb tots els diferents regnes amb els que d'alguna manera estableix frontera o té relació, són constants. Té batalles amb la ciutat de Venècia, té batalles amb l'imperi austríac, té batalles amb l'imperi rus. Però és una constant aquest punt d'estratègia, però perquè també l'imperi otomà ocupa una zona que per tots els regnes cristians és molt important, perquè ocupa dues zones molt importants. Una és Constantinople, que és la gran ciutat que queda després de l'imperi romà, perquè Roma queda una miqueta en segon pla fins que ara l'hem recuperat, no?, en els últims segles com a ciutat històrica, però Constantinople és la gran ciutat, no?, que queda en aquell moment, i l'altra és Terra Santa. I clar, els regnes europeus sempre han volgut recuperar el domini tant de Constantinople com Terra Santa, especialment pel fet de que volen, bueno, aquest punt històric, no?, que tenen en dos llocs, però també perquè hi ha una qüestió geopolítica, vull dir, una qüestió estratègica. Constantinople controla la sortida del Mar Negre i, clar, a Rússia vol tenir el control del Mar Negre perquè és la seva sortida cap al Mediterrani i els altres imperis volen controlar-ho també. Llavors, clar, és una zona que a nivell geopolític és important i això fa que també els anglesos europeus sempre vulguin lluitar contra l'imperi otomà.
Molt bé, i a més també històricament controlau un territori que és com una aixeta, no?, l'aixeta del Mediterrani, que històricament és importantíssim, no?, i més quan ens acostem al segle XIX i al segle XX amb tot el tema del petroli, etc., és un punt clau. Avancem ja cap una miqueta, perquè si no, és que no acabaríem mai de parlar dels Balcans i de la seva història. Quina és la situació abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial?
Clar, abans de la Primera Guerra Mundial, just a finals del segle XIX, principis del segle XX, com dèiem, l'imperi otomà està una mica en desfeta, i com deia abans, el desfeta és des de dins, perquè les tensions nacionals, clar, l'imperi otomà aglutina moltes sensibilitats nacionals diferents, perquè dins d'aquell imperi hi ha serbis que volen la seva independència, hi ha grecs que volen la seva independència, croats que volen la seva independència, bosnis, etc. Més tard apareixen també els països àrabs que també demanen la seva part d'independència. Ara centrem-nos en els Balcans, perquè si no ja la història se'ns amaga una miqueta. Sí. Però en aquest sentit, clar, comencen a passar diferents guerres ja als Balcans, a principis just abans de la Primera Guerra Mundial, que són les dues guerres balcàniques, La primera d'elles és en la que s'assoleix la independència d'algun dels regnes que ja existien a la zona, com per exemple el regne serbi, Grècia també aconsegueix la seva independència, i a la segona ja és una guerra entre els regnes nous que apareixen després d'aquesta primera guerra, que una miqueta que entra en conflicte perquè les noves fronteres dibuixades no estan amb les que elles els agradaria dibuixar. Perquè sempre apareix això, no? Quan es dibuixa una frontera mai està a gust de tothom.
Clar, estem parlant d'un batibull, aquesta primera i segona guerra balcànica, 1912-1913.
Que cou.
Clar, 1914, al juny, esclata la Primera Guerra Mundial a Sarajevo.
Sí, de fet nosaltres aquest estiu vam estar... Sarajevo és una ciutat que aquest punt històric el té i sempre rememora. De fet, hi ha un museu sobre el tema i està marcada, però clar, el juny, com deies, de 1914 ha mort l'hereu de la corona austrohongaresa a Sarajevo. Mor en una situació una mica estranya perquè...
Convidem els nostres oients
a
visitar algun vídeo a YouTube,
sí,
on sigui,
sí,
perquè realment expliqui com va ser el fallit atemptat i no fallit a la vegada.
Exacte, fallit i no fallit. Al final tots els preparatius acaben amb una cosa molt absurda en un cafè, perquè és així el que, com acaba.
A Franz Ferdinand.
Franz Ferdinand, sí.
I la seva dona.
Que estava embarassada.
I va ser el detonant, com dèiem, de tota la cadena de successos que van fer esclatar la Primera Guerra Mundial més tard.
Que clar, venen de totes les tensions prèvies, perquè sempre es posa això com a inici, però clar, vull dir, aquí hi ha una tensió prèvia i una situació prèvia que al final també és molt important. Àustria-Hongria acaba d'annexar-se a Bòsnia sota el seu propi permís, en contra de tots els desitjos de Sèrbia de recrear l'imperi serbi de l'edat mitjana, i entre aquesta idea de que els Balcans són la seva zona i els eslaus estan a su merced, no? Llavors això provoca grans tensions en la zona, i aquestes tensions deriven, pues, a partir de l'assassinat de Francesc Ferran, de desenvolupar-se tota la cadena d'aliances, no?
Mm. Com dèiem, tenim els programes que vam fer, 311-312, per si voleu recuperar més detalls, però avui avançarem i ens entendreu perquè hem d'arribar a la guerra de Bòsnia i no ens podem aturar gaire, però seguim avançant amb aquest ritme fins a arribar sobretot a la Iugoslàvia de Tito, on ens aturarem una miqueta més, ja que tenim aquí avui a la branca, perquè jo com quedarien com queden els Balcans després de la Primera Guerra Mundial?
Clar, després de la Primera Guerra Mundial... El Tractat de París acaba establint unes noves fronteres perquè desfà els dos imperis. De fet, la Primera Guerra Mundial és el fi dels imperis, no?, a Europa, perquè s'acaben tres imperis de cop. L'imperi austrohongarès, que és el que ens convé ara, i l'otomà, acaben desfent i generant tota una sèrie de nous regnes que als Balcans es transformen, pues, per un costat Bulgària, per un altre costat tenim l'imperi, el regne que es forma de la unió dels eslaus del sud, no?, que per això s'anomena Iugoslàvia, perquè Iug és sud en idioma serbo-croat i en general en quasi tots els idiomes eslaus. Llavors aquesta genera el regne dels croats, serbis i eslovens, que és un dels regnes que després passarà a ser el regne de Iugoslàvia, que està sota la dinastia Karađorđević, que és una dinastia sèrbia. Això és molt important, perquè això és el que fa que en realitat la zona mai arribi a pacificar-se, perquè al final aquest domini serbi de la unificació fa que moltes de les identitats nacionals no acabin de sentir-se reconegudes dins d'aquest nou regne.
O sigui, és una primera Iugoslàvia, aquesta.
És una primera Iugoslàvia.
Un primer intent. D'entre guerres.
Exacte.
Amb un rei al capdavant?
Amb un rei al capdavant, que és de la dinastia Karađorđević, és Jordi I. Karađorđević significa cara negra en idioma, en serbi. I llavors, a partir d'aquest regne, tampoc aconsegueix pacificar ni unificar la zona. La idea aquesta del paneslavisme al sud, de la unió de tots els eslaus, ja era una cosa que hi havia present i que se'n parlava i que s'estava desenvolupant, però aquest primer intent de Iugoslàvia, pues, com deia abans, no acaba de funcionar precisament perquè les tensions nacionals es solucionen, però perquè hi ha una de les nacionalitats que està dominant molt més a la resta. Clar, això en què es transforma? En unes tensions molt grans, en guerres internes, en derives polítiques, en problemes d'inseguretat, perquè existeixen faccions violentes, perquè estem també al període entre guerres, i la violència és una cosa que s'apodera del tauler polític, en aquest sentit, i clar, això provoca unes grans tensions entre els diferents bàndols, que al final deriven en certs problemes i que veurem que tenen conseqüències a l'actualitat i també tenen conseqüències durant la Segona Guerra Mundial.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Tornem al Portes de Troia, com dèiem, programa 489 dedicat a la Guerra de Sèrbia. Atenció, perquè us hauríeu d'anar apuntant a l'agenda, perquè si us hi fixeu, ens apropem perillosament al programa 500, que ja us avancem, atenció, oients del Portes de Troia, els més fidels sobretot, què farem en públic, en directe, a algun lloc per determinar...
Segurament de...
la ciutat de Barcelona, probablement, però encara per determinar...
Per primer cop a la història,
i aneu-vos apuntant perquè us seguirem donant dades a través de xarxes, a través d'aquests micròfons, de quan serà aquest esdeveniment, cap als vols de finals de maig.
Finals de maig, començaments de juny, més o menys.
Exacte, ja us anirem dient quan sapiguem més coses, però sapigueu que ja, això passarà, però que encara no us podem dir res més perquè ho acabem de decidir. O sigui que tampoc. Ara mateix. Estem escoltant, Otto?
Estem escoltant Índex, i la cançó és Sere Godine, que vol dir Tots aquests anys. És una cançó del grup Índex, que és un grup format a la ciutat de Sarajevo a principis dels anys 60. Llavors jo sé que per mi té un significat especial, perquè de petit la vaig escoltar molt, però jo la vaig escoltar perquè això té un significat encara més especial per la meva mare. És una banda de la ciutat de Sarajevo, com dèiem, i és una mica, segueixen l'estela dels Beatles, una mica aquest so anglès, no?, adaptat als sons que a Iugoslàvia en aquell moment es portava, una mica de pop jazz. Passen al rock progressiu en algun moment, més apropant-nos a Led Zeppelin, i el nom Indexi ve dels carnets universitaris, perquè tots eren estudiants universitaris i el carnet universitari es deia Índex, i d'aquí una miqueta neix el nom d'Indexi, i eren gent que, per lo que m'han parlat a mi a casa, perquè jo no ho vaig viure, evidentment, eren gent bastant coneguda dins del món cultural de Sarajevo, i especialment a la nit, també, una miqueta. La noche de Sarajevo,
sí,
eren coneguts.
La nit de Sarajevo, perquè cantant d'aquest grup tenia un bar, tu imagina't, en l'època dels anys 60, que quan comencen els cafès aquests importats de fora, ell tenia un propi bar, i allí s'ajuntava tota la joventut, i nit darrere de nit, fins a la madrugada. Tu saps, un grup que porta aquest tipus de música que ve... I aquest noi de veritat mai no... Saps, tenia això per tancar el bar, fins que es pot entrar.
Clar, estem parlant
Estem parlant d'anys 60 i potser 3-4.
Una bona època de Iugoslàvia, de Sarajevo, de la qual parlarem una miqueta
que
més endavant.
Començàvem una bona època.
Començàvem una bona època.
Una bona època, saps? Per a la gent.
Però abans d'arribar-hi, no, ens toca continuar aquest el recorregut que estàvem fent abans. I ens hem quedat just abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Com s'iniciarà aquesta guerra, Otto?
Clar, la Segona Guerra Mundial, tots ja sabem que s'inicia al centre Europa, al nord, amb la invasió alemanya de Polònia, i un altre cop, no, com a la Primera Guerra Mundial, aquest moviment d'aliances que es desencadena i acaben totes les grans potències enfrontades. Clar, en aquell moment el regne de Iugoslàvia no és una gran potència, per tant, el primer que passa és que s'intenta mantenir neutral. Però és que està en una situació molt complicada, perquè just a l'any 34, pocs anys abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial, és assassinat el rei Alexandre I, és assassinat per nacionalistes croats. La tensió entre Croàcia i Sèrbia és una constant sempre pel domini, perquè Bòsnia sempre ha sigut relegada a una segona posició, no ha tingut mai el gran regne, no ha tingut el gran suport dels grans imperis i regnes europeus, llavors no té mai aquesta posició de poder dins dels Balcans, però croats i serbis sempre han tingut aquesta posició de poder, llavors sempre estan en una lluita constant per ser el gran dominador, no, del tauler. Llavors, al principi per això s'intenten mantenir neutrals, però al final aquestes tensions també es condueixen en que les diferents faccions internes acaben establint aliances amb els diferents bàndols, no? I al final, d'alguna manera, acaba unint-se a l'eix, al govern iugoslau, i al final, bueno, hi ha un cop d'estat, s'enderroca el govern i bàsicament Iugoslàvia, o sigui, l'estat funcional deixa d'existir al principi de la Segona Guerra Mundial i després ja entra directament a la Segona Guerra Mundial amb les invasions alemanyes degut a precisament la inoperància italiana als Balcans, que aconsegueixen una part dels Balcans però mai aconsegueixen acabar de dominar-ho, llavors Hitler ha de recular i dominar els Balcans per poder seguir amb la seva ofensiva cap al...
Quin poder de síntesi, eh, Aloto?
Es nota que és de ciències.
És professor de química, eh?
Es nota que és de ciències.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Torna amb el tema aquest dels fenòmens interns que, diguéssim, d'alguna manera es posicionen, no? Els que formaran part de la resistència, els col·laboracionistes, com els podem caracteritzar i quins noms propis ja ens han de començar a sonar?
Clar, aquí podem destacar principalment tres noms propis, no? Un és Tito, que serà el líder de la resistència antifeixista, que serà el que liderarà d'alguna manera la resistència interna contra aquesta invasió de l'Eix. I per altra part tenim els col·laboracionistes que es transmeten en Pavelić i Nedić, que acaben sent la gent que dona suport a les forces de l'Eix. De fet, ara me'n recordo quin dels dos és, em sembla que era Pavelić, va acabar fugint i mai va ser jutjat perquè va escapar a Sud-amèrica, com tants altres.
Sí, sí,
és Pavelić.
Sí.
És Pavelić, que era el líder dels croats, sí, ell va aconseguir fugir.
Just això.
I de fet el Pavelić acaba sent líder perquè no acaba de ser envaït, sinó que es crea un estat satèl·lit, com totes les grans invasions europees, hi ha parts envaïdes, hi ha parts que són estat satèl·lit, i es crea l'estat satèl·lit, que és la Croàcia de Pavelić, que acaba sent això, un estat a les ordres de Hitler i Mussolini, que pues, es dedica a ajudar en tot el que necessiti, aportant homes a l'esforç de guerra, però també ajudant amb les neteges ètniques que s'estan produint i amb l'Holocaust.
Però l'home fort... Josip Broz.
Josip Broz Tito és el gran home fort. Al final, no sé si... Sí, bueno, Josip Broz Tito al final és el gran personatge, no, de la Segona Guerra Mundial als Balcans. Ell neix durant l'època de l'imperi austro-hongarès, a la zona que ara es correspondria a Croàcia, just a la frontera amb Àustria, i això li permet viatjar molt a Àustria. De fet, a la Primera Guerra Mundial ell comença allistat a l'exèrcit austro-hongarès, perquè li toca, però fuig i surt fora i acaba anant a Rússia, i allà és on comença a introduir-se tot el tema del comunisme, perquè just arriba a Rússia en el moment de la revolució, i allà estableix també contactes amb el Partit Comunista Rus, cosa que li aportarà el fet de poder arribar al poder del Partit Comunista Iugoslau anys després.
I quines són les característiques de la Iugoslàvia que funda Tito?
Pues jo crec que aquí, ja li deixo la paraula a la meva mare, perquè aquí ja no parlo del que he llegit, sinó que parla ella de la seva pròpia experiència.
Al principi, quan comença la Iugoslàvia del Tito, hi ha una situació molt complicada l'any 1948 per tota aquesta gent que lluitaven per partisans de Tito. La Rússia era seva mare i tot voltava al costat de la Rússia. Però el Tito va veure que això no acabarà bé i era una cosa molt, molt curiosa. En una nit van decidir: o ets per a la Rússia o no ets per a la Rússia. La gent estava molt confusa perquè tota la vida era la mare Rússia. I ara què? Deixarem la mare com deixarem la mare? I en aquesta situació moltíssima gent va acabar en una presó en una illa que es diu Goliotok, que és una illa descoberta que no creix res, sense saber per què, saps? Perquè, com m'han dit, clar, jo soc per la mare Rússia, perquè la mare Rússia ens va portar, ens va ajudar, això, No, tu ets contra Tito. És una cosa molt, molt, molt curiosa, saps? I allí va començar a despertar-se una miqueta d'aquest nacionalisme. La majoria d'aquesta gent era de la nació sèrbia, perquè els serbis són molt propensos per a la Rússia. Avui al dia també tenim
també,
la
també.
Situació.
Històricament, sí.
Saps, històricament. Mm-hmm. I la majoria d'aquesta gent eren serbis, i hi havia algun que se van quedar molts anys, inclús en la família del meu marit. El tiet va acabar i estava 3 anys en aquesta isla. La nena que deixava en la casa, quan en va tornar, ella no le coneixia el seu pare, saps? En un període de pas, estem parlant de 1948, i 3 anys, ella va néixer a 48, al final ell va posar a presó, i quan ell va tornar ella tenia 3 anys. Era una cosa molt curiosa, saps? Però mira, a poc, jo no sé, aquest Tito tenia una karma, tenia una força, tenia... sabia posar-se, sabia...
Perquè el que no havia aconseguit ningú fins al moment...
Ningú.
Ho aconsegueix.
Ell va aconseguir. Sí, sí. Ell va aconseguir ajuda. Com? Ens no es va endeudar fins allí. Però ara aquests tots països 6 que se queden després de la Iugoslàvia estan molt més endeudats i molt pitjor que en el Iugoslàvia. Nosaltres, per exemple, jo podia estudiar el que volia. Clar, tenies que tenir les notes. Després, si vas a estudiar a l'universitat, era aconsejable que siguis el membre del Partit Comunista. Era aconsejable, però tampoc no era obligatori. Jo mai, per exemple, no era membre del Partit Comunista. Mi marito sí, però jo no. Teníamos cosas. Estábamos un país comunista, teníamos drets, teníamos seguridad social. Yo, por ejemplo, cuando he vingut aquí, saps, vaig comparar amb les meves amigas catalanas y españolas la situación que he viscut yo, por ejemplo, en la primaria, que he viscut ellas aquí en aquest periodo. Jo no me podia imaginar que jo tenia que venir a l'educació física unes bombatxos aquí fins a la rodilla. Jo tenia com un body i anava, wow. Saps? I ella diu, no, nosaltres tapades i això, saps? Diu, per què? Per mi era això una cosa normal.
Clar, estem parlant dels anys 50-60, sobretot el nivell d'avançat de Iugoslàvia comparat amb Espanya,
home,
era...
A veure, i després, no 60, i 68, perquè la meva mare ha vingut en Espanya l'any 68, primera vegada, i me hablava de la situació, saps? Perquè allí, per exemple, la meva mare era religiosa, molt religiosa, anava a la iglesia, i ella diu, tu imagínatelo, totes les espanyoles estan amb la cabeza coberta com nostres dones abans de la guerra. I allí a la nostra iglesia les dones entraven sense cap pañuelo en el cap, saps? No tenien res. I són coses... A veure, molta gent va dir que la religió era prohibida, però no és cert. Tu podies anar a la iglesia.
Sí, a veure, no estaves
ben vist, ¿vale? Uh-huh. Però ningú no et prohibia. Sí que havia molt control policial, havia molta policia secreta, però mira, per exemple, en Sarajevo la gent que se recorda la meva generació, i jo vaig néixer a 55, la meva generació i totes les meves amigues encara se recorda de la missa de Gallo de Sarajevo. Serbios, croatos i musulmanos, saps? Diuen, això era el millor que hem viscut en aquest període de la nostra joventut. Es pot ser que no entrava a la iglesia, però fora de iglesia havia un ambiente. I això era una cosa inexplicable.
Per tant, ens hem d'imaginar que tota aquest polvorí d'Europa, que és el Balcan i en aquest cas Iugoslàvia, s'aguanta per la figura d'una persona. I del seu carisma, com tu deies.
Jo crec que sí.
Però com és?
No ho sé, no et puc explicar. Jo ara estic pensant...
Si no ho saps tu, jo ja...
Escolta'm una cosa. Jo ara estic mirant moltes coses, perquè aquesta tecnologia jo mai no sabia això abans. Diuen que el protocol en la Casa Blanca que no es pot fumar. I el president Tito entra amb una cubana, entra en el despatx oval i se va encendre un cigarro de Cuba, un puro.
Cuba, sí, sí.
Tu imagina-t'ho. Perquè ell tenia molta amistat amb el Castro i Castro s'enviava. Ell volia luxe, però també donava que la gent pot viure. Ell vivia com un rei. Jo crec que el rei no vivia com ell. Mm-hmm. Perquè ell tenia seva isla, tenia seu barco, tenia seu tren, tenia totes les cotxes. En cada ciutat tenia la...
Una residència.
Un edifici.
El vaixell tenia nom.
Sí, sí.
Que era molt conegut. Com es deia?
Galeb.
Galeb, que era...
Sí, que vol és dir? La gaviota.
La gaviota.
Sí.
Sí, sí, tenia nom, tota
sí,
la gent d'allà el coneixia.
Però ell no tenia res, no estava res. Ell això tenia en usufructe.
Clar,
ell tenia el tren que es diu Pla Vivós, el tren azul. Però això era usufructe d'ell. Ell, quan va morir a Ljubljana, aquest tren passava el seu cos de Ljubljana a Zagreb, des de Zagreb a Belgrado, per donar-li l'últim funeral allí. La plaça en Zagreb, mai, davant de l'estació, mai no serà tan plena com estava aquell dia.
El dia del funeral, eh?
El dia de quan el seu cos passava amb aquest tren.
1980?
Sí. 1884.
No mor al 80, Tito?
Sí, 80. Perdona, crec. Que em vaig equivocar la memòria una miqueta. Sí,
no
falla, falla.
Clar, fruit de tot aquest carisma, també, Otto, podem parlar de Tito en aquest cas, perquè va ser un dels líders en el moment de la Guerra Freda, recordem enfrontament dels satèl·lits dels països que estaven al darrere per una banda dels Estats Units, per l'altra per la Unió Soviètica, i Tito obre camí, amb uns altres líders del món, del moviment de països no alineats, fruit d'aquest sí. carisma, segurament.
Sí, clar, això és molt curiós, perquè, o sigui, com dèiem abans, o sigui, Tito al final té al principi una aliança amb la Unió Soviètica, de fet és Stalin el que ell el posa al càrrec després d'una de les purgues, l'acaba posant com a cap del Partit Comunista, però a l'acabar la guerra passen dues coses. Un, que Tito no vol ser un vassall de Rússia, ha sigut vassall de molts imperis durant molt de temps i ell no vol això, la seva idea de la nova nació no és que sigui un vassall d'un altre, primer passa això, i segon, que a diferència de tots els altres països de l'est que acaben a l'òrbita de la Unió Soviètica, quan els russos arriben la Iugoslàvia està pràcticament alliberada, llavors no hi ha un deute amb Rússia. O sigui, ell no té un deute amb Stalin com tenen tota la resta de líders, perquè ells arriben i Rússia els allibera i després poso una persona. O sigui, ell no necessitava que Stalin el posés, ell ja havia fet la feina,
no?
Clar. Doncs clar, aquest fet de no deure-li res,
ell donat l'espalda a Stalin.
Clar, ell el deu a l'esquena, i al donar-li l'esquena el fan fora del Comintern i del Pacte de Varsovia, queda fora, però llavors ell funda aquest moviment dels països no alineats, que a dia d'avui segueix existint, ha quedat en un segon pla, però segueix existint, amb casos curiosos, perquè Corea del Nord, per exemple, està dins del moviment de països no alineats, però bueno, que la idea era una miqueta presentar una tercera via, diferent a la idea aquesta dels dos blocs, entre el bloc comunista i el bloc capitalista, no? Occident contra Orient. Intenta presentar una tercera via que busca pues, el no enfrontament, el punt pacífic, el desenvolupament dels països, i molts països s'acaben adherint, i és al voltant d'aquesta figura tan carismàtica de Tito que aconsegueix. I parlant que parlàvem abans una miqueta també de la Unió, sí que és veritat que el carisma de Tito imposa, no? Però a part d'això, ell és capaç de generar... És quasi... Podria estudiar-se des del màrqueting el que fa Tito, perquè aconsegueix agafar tota la gent que hi ha i totes les diferents ètnies i els aconsegueix donar un sentit a la seva pertinença a un país que ell intenta molt desmarcar de les identitats nacionals. No és de rotllo, no, estem sota una dinastia sèrbia, no. Ell diu, no, no, vale, cadascú és lo seu.
Iugoslaus.
Hi ha 6 repúbliques, cada república té les seves característiques i tindrà la seva constitució, això és federal, ens reunirem tots, etcètera, etcètera. Llavors hi ha aquesta idea de que ningú queda a sota de ningú, sinó que hi ha una mica la igualtat entre 6 repúbliques. I això també és molt important. Llavors hi ha un lema que des del final de la Segona Guerra Mundial s'acaba convertint en el gran lema del titoisme, no? Que és aquesta branca de l'animisme i socialisme adaptada a la Iugoslàvia, que és Bratstvo i Jedinstvo, que és germanor i unitat, no? Que és, vale, estem junts, però som germans, o sigui, aquí la idea és ajudar-nos i desenvolupar-nos tots. Però això tampoc acaba sent la panacea, perquè les diferències de desenvolupament entre les diferents repúbliques són molt grans.
Molt bé, per acabar el programa anem encaminant cap als anys 90, però aprofitem que tenim avui la branca. Tenies 25 anys amb la mort de Tito, 1980. Per resumir, Tito Dobro, sí, no? Tito B?
Per a mi, Tito Dobro. Perquè el Tito Dobro, que vol dir Tito B, no han donat la possibilitat per a poder escolaritzar-se sense pagar res. Teníem seguretat social. Tots els treballadors treballaven.
No hi havia atur o poc atur?
Poc atur. ¿Vale? Tu tenies una seguretat social impressionant. Tu tenies que treure els dents, te posava la dentadura, amb poc tu tenies que pagar una miqueta. Mm-hmm. ¿Vale? Necessites les ulleres, també tenies per seguretat social. Per exemple, el cas de meu marit, el porta un audífono des de 3 anys. Aquest audífono entrava en la seguretat social. Ara no entra res. Ni ulleres, ni dentadura, ni el metge, ni la medicació, ni res. On estem? On estem? Sí que costa, ja ho sé que costa, però també tots els treballadors que treballaven, saps, portaven per a la seguretat social, i això tothom no necessita la mateixa quantitat de cèntims per curar-se, perquè una persona que no porta audífono no necessita gastar tants cèntims, vale? Per exemple, per mi, jo comparo, vols que digui, comparo, jo quan hem vingut aquí, tu tens que comprar-lo. Jo treballava en una empresa especial i teníem un treballador que no tenia mig cama, que li faltava. Ell tenia que comprar aquesta pròtesi, portar-lo la factura a benestar social, entrar en una PUA, ¿vale? Portar aquesta factura en benestar social i si lo donguin i quan li donguin. Qui se va a comprar una pròtesi? Això és la situació ara en Bòsnia, igual, en Bòsnia, Sèrbia, Croàcia. Tothom té el mateix patró, saps? No solo aquí, jo parlo d'allí. Qui va comprar mitja cama per tenir-lo com un adorn en la casa? I aquesta persona, si treballa, evidentment, té molt pocs ingressos. I mitja cama, una pròtesi de mitja cama costa moltíssims cèntims. Moltíssims. Dos audífonos costen molt, molt, molt per a un pensionista o per a una persona que treballava, saps? Són coses que, i això allí era tot amb una aportació. Pot ser 10%, 9%, no sé, o 5% que té que pagar la persona que necessitava. Això era el paraíso.
He tingut la sort d'estar dos vegades allà.
Sí.
A Iugoslàvia, a Bòsnia dos vegades també, una amb l'Oto l'estiu passat, i el fervor que existeix per la figura de Tito apareix per totes bandes i tothom el venera encara a dia d'avui. Suposo que ara ho entenc millor després de la teva explicació. No és normal, després de tant temps, que aquesta figura encara sigui tan recordada i tan intocable o tan ben vista, no? D'alguna manera.
Després de la guerra hi havia un període que no podies trobar res, que dic jo, no podies trobar res. Era un dictador, era això, era allò, i encara hi ha una part que el considerava que era un dictador. Jo quan penso en frio, potser que era dictatura, però a veure, jo, com ha crescut en aquest període de comunisme, clar, jo tinc diferents pensaments que el meu Otto per la tema de democràcia. I què penses tu? Perquè jo crec que no és molt democràtic que tu pots sortir en la tele y decir un presidente, usted es un ladrón, usted es un mentidero, usted... Yo creo que eso es de mala educación, ¿sabes? A ver, ya canals, ya la situación como se puede presentar eso, pero no en esta manera vulgar. Allí, si no hablas del Tito, contra Tito, mejor dicho, contra Tito, ninguno te va a tocar. Yo he vivido 37 años, mai no me quedaba para venir a una entrevista en policía.
I vale. Vull deixar clar que mi mare tampoc, o sigui, no és una persona que sigui molt d'esquerres, ni militant comunista, ni res. Vull dir, no ho ha sigut mai.
Ni soc militarista d'un ni de l'altre. Jo estic una miqueta amb això, saps? Mig religiosa. Hi ha una força. Hi ha una força, i si tu demanes la força a l'universum, t'ajudarà. No és una figura, allò, que jo, si tu això, jo no te donaré això. Jo dic, jo no he tingut mai problema amb això. Hi ha molta gent, jo subrayo, que diuen, no podies això, no podies allò, no podies... Però, clar, era contra sistema. I tu, quan estàs contra sistema... Sabem, i avui el dia.
Sí.
No és fàcil.
Deixem les reflexions de la branca perquè cadascú tregui les seves pròpies.
No, jo, això és meva opinió perquè jo he viscut, saps? Jo he viscut. Jo, a mi mai nunca no em va preguntar a ningú ni quina religió soc quan me vaig matricular a l'escola, quan me vaig matricular a la uni, quan vaig començar a treballar a la uni. Normalment seria que un treballador de la universitat serà el partidor de comunista, saps? Membre del partit comunista. Jo no era. I no m'han preguntat per què tu no ets. M'han donat perquè estava qualificada per aquesta feina i m'han donat la feina. I ja està, saps? Però hi ha de tot. La gent que no podria aconseguir les coses que ell queria aconseguir-lo, te va dir, ui, era un dictador, això, ja està. Però jo he viscut molt bé. Ojalà que torni aquest temps. Ho sento molt, però és així.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Recte final del programa. Recordem als nostres oients que ens acostem al programa 500 i, per tant, que es vagin reservant una data, segurament un dissabte, un divendres, veurem com per on van els trets, ja us informarem, de finals de maig i començaments de juny. I comencem aquesta última part del programa amb una cançó bastant curiosa. Ara ho comentàvem fora de micròfons. Otto, no sé què ens has posat.
Això és Dubiesa Collective. És que quan em va dir lo de les músiques vaig pensar que donar-li una mica un sentit discursiu a les músiques, perquè, bueno, jo és que sóc molt fan de la música, és una passió per mi, i vaig voler donar-li una mica un sentit discursiu. Clar, hem començat amb una Sef Dalinka, època otomana, música folklòrica i tal. Hem seguit amb Indexi, la gran època, no? L'època esplendor de la Iugoslàvia de Tito. I ara anem a Dubiesa Collective, que és un grup modern format el 2003 a Bòsnia també, a la part sud de Bòsnia. I és un grup que al final el que fa és una mica fa una mescla entre rock, reggae, dub, rap, també amb molta, molta influència de la música folklòrica de la zona de Bòsnia, i amb unes lletres pues, bastant reivindicatives, de lluita contra la corrupció, una mica contra l'estat. Aquesta cançó es diu No Escape from Balkan, no?, que parla una miqueta de que tu pots sortir físicament dels Balcans, però els Balcans no surten de tu. No surten de tu, no? Una mica aquesta cosa que passa moltes vegades amb la gent que marxa dels llocs, no?, que tu físicament marxes però el lloc no marxa de tu, llavors és una mica el No Escape from Balkan, i s'ha convertit en un dels grups més populars, i una mica també per veure les diferències, no? Tenim la Sevdalinka otomana, de la pena, l'amor, la melancolia, tenim Indexi, que era una cançó molt, molt animada, i aquí tenim una mica l'estat actual del país, reivindicació, lluita...
Molt bé, anem avançant, que ens queden pocs minuts i ens quedem a les portes de la guerra, no passa res, perquè per sort tenim una altra gravació, sí. I això és la màgia de la ràdio, però ens havíem quedat Mortito, 1980...
Ens havíem quedat Mortito.
Mortito.
Ens havíem quedat Mortito, coma, Tito, any 1980...
Clar,
Otto, es manté la unitat dels jugoslaus després de Tito?
Sí, durant un temps. O sigui, es manté la unitat de l'estat jugoslau. O sigui, l'estat jugoslau segueix mantenint-se. La unió a nivell social i aquest teixit social del que parlava la meva mare abans comença a desfer-se. I es desfà perquè, abans ho dèiem, la unió de Jugoslàvia depèn molt de la figura de Tito. I al desaparèixer la figura de Tito... hi ha molts líders que volen aquest punt de poder, no? Volen aquest punt de poder, llavors apareixen pues, Milosevic, Tuđman, no? Karadžić, que comencen a buscar el seu lloc, no? Rei muerto, rei puesto, pues, intenten trobar el seu lloc. Llavors comença a haver-hi i a destapar-se aquestes tensions nacionals novament, les acusacions, no? És que nosaltres seríem més rics si no estiguessin amb vosaltres, la nostra indústria és més potent que la vostra, no? És que ètnicament tots hauríem de ser serbis. Llavors comença a aparèixer unes tensions molt, molt, molt complicades. També la tensió en Kosovo, que a dia d'avui segueix mantenint-se. I, bueno, una miqueta tornen a néixer tots aquests fantasmes nacionals de l'època prèvia a que Tito aconseguís unificar i pacificar la zona en el període probablement més llarg de pau que hi ha hagut als Balcans.
Val, i caurà el mur de Berlín, es dissoldrà la Unió Soviètica, es conforma el Tractat de Maastricht, la formació de la Unió Europea, i en aquesta tessitura, en aquest context... Eslovènia i Croàcia es volen separar de la resta de Iugoslàvia. Per què?
Clar, jo explico la meva part històrica, ma mare podrà posar el context encara més real, però bueno, anem una miqueta rapidet. Bueno, Eslovènia i Croàcia al final fan un referèndum per la seva independència i voten independència. Què passa? Hi ha una cosa molt important aquí, i és que s'ha de valorar molt si els països que es separen tenen o no majories sèrbies en la seva zona. Clar, què passa? Eslovènia no té una majoria sèrbia, no hi ha una gran... per Sèrbia de la seva població.
És bastant tant, homogènia.
És bastant homogènia. Eslovènia és bastant homogènia, no té minories ètniques reconeixibles. Llavors, què passa? Quan s'intenta separar, clar, no hi ha una oposició interna a aquesta separació. Clar, és un referèndum, participa el 90% de la població i el 90% vota sí. Clar, és difícil que tu externament puguis justificar mantenir això unit. Però, en canvi, Croàcia i Bòsnia són situacions diferents. A Croàcia i Bòsnia hi ha una gran majoria de serbis, evidentment no és la majoria de la població, la majoria de la població a Croàcia són croats i a Bòsnia són bosnis, però sí que hi ha una gran quantitat de gent de Sèrbia, i això provoca que clar, la gent digui, ei, jo no em vull separar de Sèrbia perquè per mi Sèrbia és la meva nació. I això és un gran problema, és el gran problema dels Balcans, que per molt que la gent estigui desplaçada, i el No Escape from Balkan també va una miqueta d'això, per molt que els serbis no estiguin a Sèrbia, ells segueixen considerant-se serbis i consideren que aquella és la seva nació, que aquella terra és la seva nació. I això és aquesta idea de la gran Sèrbia que torna a recuperar Milosevic al 95 de l'expansió sèrbia, i ell diu que Sèrbia és qualsevol lloc on hi hagi un serbi enterrat, proposant pues, una miqueta aquesta idea de que tota Iugoslàvia en realitat és Sèrbia, especialment els tres territoris mencionats, no? Sèrbia, Croàcia i Bòsnia. Llavors, bueno, una mica es conforma això i el 92 esclata la guerra quan les forces de l'antiga exèrcit iugoslau estableixen ja setges a les grans ciutats i comença a haver-hi pues, disputes. Tot això sumat a una situació internacional que tampoc era favorable ni ajudava gens.
Clar, i ara quan estem acabant el programa, perquè estem acabant, em tocaria fer-te una pregunta molt difícil, però que estic pensant que serà
que
millor...
No la facis,
que serà millor que serà millor que la deixem pel pròxim programa, que ja enganxarem, vale. Perquè estem sí, a les portes de la guerra, com tu acabes de dir ja, de fet has acabat així.
Explota, comença la guerra.
Clar, però justament ens tocarà entrar de ple a Bòsnia, ens deixarem respirar una mica per poder-ho fer amb calma i tranquil·litat. Per tant, de moment ho aturem aquí. Ens queda un programa sencer, com us anunciem, el programa 490, que ja us podem dir que serà centrat en el setge de Sarajevo, en el marc de la guerra de Bòsnia. De moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A tu, i moltes gràcies a vosaltres per venir.
Moltes gràcies, adéu.
Otto Lucic, Branca Lucic, avui el control tècnic, Carlos Lecegui, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.
Mirarás cómo olvidar la distancia, alzarnos y esperar. De vuelta que esta nit renaixerá una otra historia, nosotros le escribiremos.
Twitter, Facebook. Segueix-nos a les xarxes socials. Ràdio Canet, marca la diferència.
És molt aviat de matí i ja ens n'anem de camí. Mitja
presenta Perifèrics. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.